I ara, en el temps de l'entrevista, reprenem avui dilluns la ronda de converses amb els portaveus dels grups municipals del consistori per comentar la darrera sessió plenària corresponent al mes de maig. Avui és el torn de Junts per Cerdanyola i del seu portaveu, Joan Sánchez. Molt bon dia.
Bon dia.
Doncs, i abans de començar a comentar la sessió plenària, parlem de l'actualitat de la ciutat, concretament de l'actualitat esportiva. I és que ahir al vespre el Cerdanyola Futbol Club aconseguia l'ascens a Cerdanyola a segona RFEE, després de guanyar a les Fontetes per 3-1 a la Unió Esportiva Sant Andreu. Sens dubte una gran fita per a un equip modest que té només 15 anys després de la unificació i que ara, gràcies a la seva perseverança, ha aconseguit aquesta gran victòria, com es puja de categoria. Com ho va viure com a cerdanyolenc i com ho valora?
Bé, la veritat, ho vaig viure en directe, vaig anar al camp i va ser un partit apassionant i amb emoció en tots els minuts del joc. El Cerdanyola va fer un gran maig i el resultat és completament merescut, amb tot el mèrit d'aconseguir-ho davant d'un històric com el Sant Andreu. I bé, doncs molt content i una jornada molt feliç.
Potser ara s'hauran d'actualitzar encara més les instal·lacions esportives de la ciutat, no?
Sí, evidentment. Tot gran èxit comporta després una gran responsabilitat, com a mínim per part dels poders públics, diguem, en aquest cas, i el club jo crec que s'ho mereix. No pot ser que una ciutat com la nostra tingui les instal·lacions esportives que té. Mereixeríem tenir doncs, un camp més cara a ulls i penso que s'hi hauria de treballar. És indispensable. Aquests dies, seguint les xarxes socials, el Sant Andreu, el principal motiu de burla, en certa manera, amb el Cerdanyola era el camp que tenia, el camp de les Fontetes, que a més havia impedit que es poguessin cedir gaire entrades als seguidors del Sant Andreu, que es van quedar fora, que va comportar doncs, haver de posar un dispositiu de seguretat potent. Tot això, diguem, amb un camp amb cara lluny, doncs, ho tindríem molt millor.
Doncs no deixem de parlar d'instal·lacions esportives perquè un dels temes més destacats de la darrera sessió plenària, la del mes de maig, al ple, va ser precisament les pistes de tenis i pàdel de la zona esportiva municipal Riu-Sec, que tots sabem que han obert un nou capítol després de l'aprovació de l'expedient de contractació de la gestió i explotació del conegut com a espai de la raqueta. Vostès, Junts, es van abstenir per no estar convençuts de la fórmula de gestió de concessió administrativa amb un proveïdor. Quina seria la fórmula doncs, que desitgen o que desitjarien?
Nosaltres ja vam explicar que una mica l'objectiu seria que l'Ajuntament pogués tenir un control més directe de les instal·lacions, independentment que després tots els serveis els puguin prestar externalitzadament. Una mica com la fórmula que sembla que es proposa pel Penguillera. L'Ajuntament disposa del control de les instal·lacions. Després pot cedir la direcció, el monitoratge, ho pot cedir tot a empreses. Però era això. De totes maneres, va ser una abstenció, no va ser un vot en contra, perquè nosaltres ja vam explicar, no teníem ganes d'entorpir aquesta recuperació, diguem. Creiem que no és la fórmula per la qual nosaltres hauríem apostat, no ho creiem, ho sabem, però també creiem que pot funcionar. Això ja ho veurem amb el temps que funcioni, amb els primers temps ja veurem si funciona o no. D'altra banda, tampoc no volíem entorpir doncs, el trasllat del club de tenis a les noves instal·lacions i, per tant, ens vam abstenir amb aquesta voluntat de no posar barreres ni pals a les rodes.
Però sí, doncs un altre dels temes protagonistes del ple va ser la suspensió a partir del 31 de juliol de la zona blava i la seva substitució a partir del setembre per l'anomenada zona taronja. Es farà una prova pilot durant un any amb aquest model de zona taronja, que vol dir que s'establirà rotació gratuïta amb fins a 90 minuts d'aparcament i amb l'ús d'una aplicació mòbil. Junts també es va abstenir en aquest cas. Com ho valoren aquest model? Beneficiarà el comerç i la ciutadania o posaran dificultats l'empresa municipal Cerdanyola Promocions, com han comentat altres grups municipals?
Crec que totes dues coses, és a dir, que es donaran els dos escenaris. Per una banda, és cert que la persona que es vol estalviar 60 cèntims o un euro per no haver de pagar zona blava, doncs potser això el dissuadeix d'anar a comprar al centre de Cerdanyola. Per tant, ara aquest escenari no es donarà i tothom, sense pagar res, tindrà dret a una hora i mitja. Això, evidentment, segueix garantint la rotació de places, que és el més important. En un context de normalitat, d'un ajuntament doncs, sanejat i que funciona, diríem, home, doncs és una bona mesura, perquè precisament per això, perquè fa que ningú hagi de gratar-se la butxaca i que es garanteix la rotació, que és l'objectiu amb què es van instaurar el sistema de zones blaves i també verdes en altres municipis, per evitar que la gent doncs, deixés el cotxe permanentment ocupant una plaça i que la gent no pogués anar a fer les seves compres. Dit això, Cerdanyola no és un municipi en aquest sentit normalitzat, la zona blava depèn de l'empresa municipal, els ingressos de la zona blava, 350.000 euros, diria, serveixen per pagar el dèficit de la grua, de manera que renunciant a aquests diners, d'entrada tindrem aquest dèficit. Consultat al govern, ens diuen que, clar, que és que hi estem d'acord, que l'empresa municipal, primer, el tema de la grua doncs, no hauria de ser deficitari, segon, que l'empresa municipal hauria de tenir altres activitats, però clar, és que això no passa. D'entrada farem aquest any de prova pilot i això no passarà. Després també el fet de que sigui una prova pilot en què l'empresa s'adjudica el contracte, és un contracte menor i s'adjudica per 15.000 euros i dubtem que amb 15.000 euros l'empresa pugui fer això. L'empresa, és a dir, està invertint aquí molts més diners que aquests 15.000 euros. Què espera l'empresa després o què se li ha dit a l'empresa, si se li ha dit alguna cosa? Tot això creiem que no ha quedat prou ben explicat i creiem que al final s'ha optat per aquesta opció perquè no venia a trencar gran cosa i a més, bueno, després serveix per fer una política amb un cert populisme, no? De dir, no cobrem la zona blava, d'acord, no la cobrem, però estem generant un dèficit que mentre no es resol, i de moment no apunta que s'hagi de resoldre, seguirà pagant la ciutadania doncs, via amb transferències de l'Ajuntament cap a l'empresa municipal per cobrir el dèficit.
Doncs parlem ara de les mocions, perquè aquestes dues qüestions van ser les, diguem-nos, els expedients protagonistes, però el ple va comptar amb un gran nombre de mocions. En el ple del mes de maig es va aprovar, amb l'única abstenció del PSC, una moció per dignificar la zona del carrer de Santa Teresa i que s'emprenguin accions urgents per poder solucionar la greu situació d'insalubritat que viu la zona com a conseqüència del tancament dels cinemes i de la seva, del seu enderroc. Què s'hauria de fer per solucionar aquesta situació, per evitar aquest malestar al veïnat?
Clar, si d'entrada ja han començat els enderrocs, el que no es pot tolerar és que l'enderroc s'aturi i es quedi tot a mig enderrocar, amb tots els problemes que vostè ja ha comentat i d'altres que comporta, doncs, de seguretat, de salubritat, etc. Aquí el que s'ha de fer, que jo entenc que l'Ajuntament ja deu haver-ho fet, és instar l'empresa a que acabi l'enderroc i aquí la manera seria que l'empresa accelerés i tiréssim endavant tot aquest projecte perquè les situacions d'obres a l'espai públic i a la ciutat, doncs generen molts maldecaps, que són maldecaps normals. És normal, quan van tenir el centre doncs, col·lapsat durant un parell d'anys perquè es feien els aparcaments i després la peatonalització de Sant Ramon Sant Martí, doncs els resultats bé, van ser positius, però clar, les molèsties van ser grans. Però si a més hi afegim aquestes molèsties d'insalubritat, el tema de les rates, doncs clar, entenem que això no és suportable i l'Ajuntament hauria de fer tot el que estigui a la seva mà per solucionar-ho.
Doncs el ple va aprovar també una moció presentada per Esquerra, també com ho podem guanyem i Junts, per declarar Cerdanyola com a àrea amb mercat d'habitatges tensionat. Per què servirà aquesta declaració?
Esperem que serveixi doncs, perquè realment es posi una mica de seny en el tema del mercat del lloguer a Cerdanyola. També cal que diguem, una mica expressar el nostre escepticisme, perquè el mercat en general sempre va una mica a la seva i moltes vegades per damunt de les declaracions que fem els polítics. De totes maneres, és millor fer-la que no fer-la. I si la fem, hem de mirar que es compleixi. A Cerdanyola tenim un greu problema amb el tema de l'habitatge i especialment important amb el tema del lloguer i ho hem confiat tot al creixement del centre direccional, que sens dubte amb el volum d'habitatge protegit que proposarà, sens dubte farà baixar preus en el camp de la compra com en el lloguer, però clar, això no és per ara i la gent té necessitats ara. Per tant, nosaltres ens hi vam sumar amb la idea de no renunciem a cap eina per intentar aconseguir una millor situació en aquest aspecte.
Doncs el ple que també va aprovar per unanimitat una moció en defensa de la reobertura del CAP de les Fontetes, hem de dir que també va ser un tema molt destacat a l'Audiència Ciutadana i que també va en paral·lel al moviment veïnal que ja està preparant per aquesta setmana, concretament per al dia 9, una acció reivindicativa. Es podrà aconseguir la reobertura o es veu difícil?
La reobertura del CAP jo crec que s'ha de poder aconseguir. El tema és que s'aconsegueixi amb les condicions que demanem i que demanen els veïns, amb tots els serveis, amb prou qualitat de l'atenció, etc. No oblidem doncs, que el local on està ubicat té molts problemes i que al final doncs, bé, el Departament de Salut el que farà, suposo, que és valorar les peticions i decidir en funció d'això. Sempre esperem doncs, a favor del barri. El barri necessita un CAP. És un barri que té unes característiques molt específiques i pensem que és de justícia que es reobri.
El ple també aprovava una moció presentada per Esquerra i Ciutadans per la redacció i implementació d'un pla d'ordenació de recursos humans i per la qualitat de l'ocupació amb la finalitat de reduir la temporalitat de la plantilla municipal. Vostès es van abstenir perquè...
Nosaltres vam votar a favor.
Perdó, llavors estava equivocada.
Sí, vam votar a favor, de fet tenim clar, i cada dia que passa ho tenim més clar, ja ho vam veure quan vam accedir a l'Ajuntament, que l'Ajuntament té un problema estructural de personal, que és un problema que afecta per una banda els treballadors, tenim treballadors amb unes condicions que no creiem que no són dignes de l'administració pública i això s'hauria de resoldre, però d'altra banda també entenem que tal com està organitzat l'Ajuntament impossibilita tirar endavant moltes tasques que s'haurien de fer en benefici de la ciutadania. Veiem com els expedients van lents, com el personal marxa, com costa cobrir places que en principi haurien de ser atractives i no ho són i queden desertes, com el cap de servei de promoció econòmica, per exemple, tot això pensem que s'ha de resoldre i l'Ajuntament, el govern, ho hauria de fer a més, i es demanava en la moció, amb molta complicitat amb els sindicats de treballadors. I ara tenim la signatura pendent de la RLT, que es va arrossegant durant molt de temps, però totes les mesures que fem per endreçar, per racionalitzar i per d'una manera objectiva valorar les feines que fa el personal a l'Ajuntament és positiu i desitjable.
El plenillo es va tornar a exposar el problema de l'Associació de Cuidadors i Famílies de Malalts d'Alzheimer, ACFA, que recordem que fa ja uns mesos que estan sense local per fer les seves activitats. Des de l'oposició, quines novetats hi ha sobre el tema? Hi ha algun local alternatiu ja?
Sabem que, per una banda, el govern els ha garantit que s'està buscant un local alternatiu i que hi ha bones possibilitats, que ja s'han parlat d'alguns locals que es podrien fer servir, però també hi ha el risc, i ens consta que l'associació també està treballant amb altres ajuntaments del voltant, com Ripollet o Barberà, que també els estan buscant locals i, per tant, hi ha un risc important que l'ACFA marxi de Cerdanyola. I això, jo penso que seria una de les taques més negres del que portem del mandat per part del govern. És intolerable que estiguem triant tots aquests mesos a trobar una sortida per aquesta entitat que fa aquesta tasca. És intolerable que tot s'acabi convertint com una rinya, una baralla de nens, en certa manera, de tu m'has dit això, tu m'has dit allò, i creiem que l'administració en aquest sentit ha d'actuar molt més seriosament. Hauria des del primer moment hauria posat més energia a trobar el local i no tant a desqualificar l'associació, recordant en públic que si els seus estatuts no preveuen atendre malalts o, escolta, les entitats evolucionen, creixen i per sort ACFA és una d'aquestes entitats que va començar doncs, dedicant-se només als cuidadors però després també fent activitats beneficioses pels malalts. Això és indubtable i l'Ajuntament no pot fer una altra cosa que posar-se al costat de l'entitat incondicionalment.
Doncs esperem que es trobi aviat una solució. Joan Sánchez, portaveu municipal de Junts per Cerdanyola, moltes gràcies per atendre'ns, com sempre, i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres, igualment.
Cerdanyola Ràdio. 105.3 FM. Informatius, esportius, cultura, música i entreteniment. Emissora municipal.